Doncs ja tenim a l'estudi el nostre proper convidat i últim, de fet, d'aquesta tarda de dimarts. Estem parlant del compositor Jesús Rodríguez Picó. Bona tarda, Jesús.
Bona tarda.
Amb qui sempre encetem aquesta secció anomenada Simfònica Català, repertori, que una selecció que ens ofereixes, vaja, sí, cada 15 dies aproximadament. A l'entorn d'un eix, no? D'un fil conductor, com sempre.
Això mateix. De fet, observant aquest món simfònic i consultant els catàlegs, bé, veiem que hi ha un tret bastant característic de la música simfònica catalana de pràcticament tots els temps, i és la preferència dels autors per un tipus de música simfònica relacionada amb lo descriptiu, amb lo programàtic, amb lo popular. Oi, és curiós, és molt difícil, no impossible, molt difícil trobar un autor que catalogui les seves obres simfòniques sense relació amb elements extramusicals. Per exemple, és molt difícil trobar un autor que tingui sinfonia número 1, sinfonia número 2, etc. És difícil trobar-lo, ja, però en minoria. I llavors, a partir d'aquest punt, clar, hem descobert diferents àmbits, no? Hi ha un, evidentment, que segur que els oients tenen molt present, que és el simfònic i alhora popular. La música simfònica està tocant o utilitzant elements populars. Hi ha casos de compositors contemporanis com el de Joan Lluís Moraleda, que ha treballat a la copla, a l'orquestra, a la banda, etc., i que ha utilitzat molts d'aquests elements. El mateix compositor ens comentava que ho ha fet i ho fa precisament per trobar un llenguatge que ell consideri planer, de comunicació immediata, etc. Hi ha una altra qüestió, que és la de la música nacionalista. Això, si us sembla, ho deixem per d'aquí uns minuts.
Per un altre...
I incorporem ara un autor que d'alguna manera té una personalitat i va fer una feina una mica com aïllada, no?, de grups, i que és molt significatiu i molt important en el món simfònic català, que és Joaquín Homs. Segur que l'heu, en fi, tractat infinitat de vegades, oi? Joaquín Homs va ser un personatge que va viure, clar, una època molt singular. Entre l'any 1931 i 1937 va estudiar amb Robert Gerhard. Clar, i d'alguna manera Joaquín Homs va representar una mena d'enllaç, oi, amb unes corrents contemporànies, centroeuropees, perquè Robert Gerhard havia contactat amb Arnold Schoenberg, etc. Sí. Per tant, d'alguna manera és el contacte, la connexió, Joaquín Homs, d'aquest món contemporani dels anys 30 i 40 europeu amb Catalunya. Evidentment, tots sabem que l'època que va viure Joaquín Homs va ser una època molt difícil, molt difícil. Hi ha un aspecte que només una data que destaquem puntualment, que és l'abril de l'any 36, on en el Festival de la Cimca a Barcelona es van interpretar obres de Gerhard, d'Alban Berg, de Bartók, i posteriorment, al cap d'uns mesos, de Joaquín Homs, oi? I de Joaquín Homs hem triat, per il·lustrar una mica aquest personatge, un dels seus soliloquis. Ell escrivia diferents soliloquis, molt característics també de la seva manera d'entendre la música, oi? Molt intimista, minuciosa. Si us sembla, podem escoltar un petit fragment d'aquest soliloqui número 2. Ell sí que, en aquest cas, els numera, soliloquis sí. els anava numerant.
I és una sèrie, perdona, ara el sentirem, que diríem que compon en un període de temps molt determinat, o durant tota la vida els va fent?
Durant, que jo ara recordi, durant tota la vida, perquè n'havíem parlat sovint amb ell i els anava numerant, i els anava fent per diferents
combinacions.
Sí. Exacte, pot ser fins a clarinet solista, fins a orquestra, oi? De tota mena.
Molt bé, doncs sentim el número 2, que és el que ens has triat,
i ara
el comentem.
Thank you.
Doncs aquesta és una petita mostra de la música de Joaquim Homs, un fragment només d'aquest soliloqui, que són peces, suposo, totes curtes, això sí, no?
Sí, és breu. Normalment el catàleg d'Homs, que és molt extens, és difícil trobar obres llargues. Mm-hmm. És molt difícil. Vaja, pràcticament jo no recordo de cap obra de llarga durada.
Sí.
I hi ha un altre episodi que també m'agradaria comentar, i també està al voltant d'un altre personatge, que és Felip Pedrell. Avui parlem del món simfònic, i parlàvem abans del món popular. El cas de Pedrell és com si en Pedrell es conjuminessin diferents influències. Per una banda, la influència wagneriana és el moment en què estem parlant de l'any aproximadament 1877, mentre Pedrell vivia a París. És el moment en què l'impacte wagnerià o es rebutja o s'assumeix, i en aquest cas
s'assumeix.
Exacte. Hi ha després un altre element, que és el de la música, popular. I aquest element, per Pedrell, d'una manera volguda i, en fi, molt teòrica també, a part de pràctica, a través del seu text, per nostra música, pretén ser un enriquiment del llenguatge. O sigui, una transformació a través de l'enriquiment d'un nou llenguatge, no? Wagner, la música popular, incorporar-la o incorporar elements que provenen de la música popular. I després hi ha un tercer element que jo crec que és molt important també amb Pedrell, que és els estudis musicològics. Pedrell es queixa, no?, de com és que els compositors estan tan pendents de la música italiana i tampoc de, doncs, de la polifonia, de Morales, de Palestrina, etc. No? Aquests tres elements intenta construir una nova música més rica i més, diguem-ne, moderna per l'època, oi?
Exacte, a mi m'agradaria destacar això, que no parlem com a compositor, però que també té la seva faceta investigadora i, bé, se'l considera el pare de la musicologia.
Clar.
Catalunya, no?
Clar.
Fundador de la secció de música de la biblioteca, em sembla, no?
Exacte. Va ser i aquest Por nostra música, que és música, que és un text clau, ha estat, que jo sàpiga, ja només crec, una edició de la Universitat Autònoma. Mm-hmm. A través de Francesc Bonastre i Francesc Cortés, no?, que són homes que van treballar en profunditat, musicòlegs, oi?, que van treballar en profunditat. I de Felip Pedrell hem triat una obra precisament d'aquesta època que ho comentàvem abans, de l'any 77, 1877, mentre vivia a París, que ell primer va titular Veus de les muntanyes i que posteriorment el va titular com Lo Cant de les muntanyes, una mena de poema simfònic llarg, extens, on trobem totes aquestes característiques que comentàvem abans.
Mm-hmm. I en sentirem també un petit fragment.
També un petit fragment.
Molt bé, doncs som-hi. Doncs és només una petita mostra de Felip Pedrell, que aquest sí, a diferència d'Homs, ell sí que té música de llarga durada,
sí.
No sé si...
Pirineus, obres... Això que parlàvem de Wagner, oi? De la influència,
sí,
wagneriana. clar, la influència wagneriana, clar, es relaciona amb
obres... No sé si és una bona manera de mesurar-ho, però com a mínim...
Clar, sí, sobretot obres d'aquestes escèniques, no? Sí. Que és difícil, bé, o que no trobem l'ocasió per posar-les en escena, perquè clar, és el nostre patrimoni i hauríem d'intentar ser una mica més curosos, oi? I és curiós perquè la influència de Pedrell va repercutir molt, mateixos compositors com Robert Gerhard, que té una pedrellana, Falla, etcètera, Granados, molts compositors es refereixen, oi, amb ell, com tu comentaves, oi? Uh-huh. Com una referència, no? Com un punt de referència, un canvi, no? Un canvi de, quasi de paradigma en la història de la música catalana.
Molt bé, que estem situats, recordem, a final del 19, és a dir,
sí, hem això mateix, hem anat bastant a partir d'estar enrere, sí. Sí, sí.
Molt bé, alguna cosa més per avui, Jesús?
Doncs res més.
Si no, doncs ho deixaríem
això
fins
mateix
a la propera. Gràcies, com sempre, per la
selecció. A vosaltres,
selecció.
Bona tarda.